Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Sandra Gómez. La circulació de trens de l'R1 entre Arenys de Mar i Pineda de Mar ha quedat interrompuda després que un arbre hagi caigut entre Sant Pol de Mar i Canet de Mar a tocar de la zona de vies. N'ha informat Renfe, que ha apuntat que la incidència ha tingut lloc quan faltaven 10 minuts per les dues. Un comboi a prop de 300 passatgers que circulava pel tram afectat es troba aturat a l'espera de poder reprendre la marxa o evacuar els viatgers. En paral·lel, la companyia està treballant per oferir un servei de transport alternatiu per carretera. Tècnics de DIF també s'han desplaçat fins al punt per mirar de resoldre la incidència. També han mobilitat la data de posada en marxa de la B40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Es va acotar en aquest dilluns. La ministra Raquel Sánchez ha confirmat que la posada en marxa serà abans del 15 de desembre. Fa una setmana el Ministeri de Transport afirmava que els treballs estaven molt avançats després que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, situés el dia de l'estrena en el 30 de novembre. Sánchez ha dit que l'obertura al trànsit d'aquest tram és una fita històrica per una obra maltractada i de la qual el Ministeri n'ha volgut reescriure al final.
Una història de recortes, de modificados y de emergencias. Una història de la que quisimos reescribir el final, su final, acelerándolas y que, por lo tanto, también de aquí a pocas semanas vamos a poder dar luz verde o poner el punto y final a esas obras.
La ministra admet que es tracta d'una infraestructura fonamental per la prosperitat del país. Més temes, uns 700 treballadors s'han manifestat aquest dilluns a l'aeroport del Prat en contra de la precarització laboral per les noves adjudicacions d'AENA en els serveis de handling. Durant la concentració, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha carregat contra la manera de fer d'AENA.
Perquè mira només el concepte dels preus i no de la qualitat de la prestació del servei i, sobretot, dels compromisos que estan contrets en els contractes de treball, en aquest cas, dels seus convenis col·lectius. Per tant, el que no podem acceptar és que sempre la mateixa dinàmica per part del gestor aeroportuari segueixi sent la de la precarització d'aquestes condicions i volem posar aquesta denúncia damunt de la taula.
Pacheco ha dit no entendre que una empresa amb capital públic actuï com una de les pitjors empreses privades. També ha afegit que el govern espanyol ha de posar mesures i demana una taula de negociacions entre personal laboral, AENA, les noves empreses adjudicatàries, Iberia i administracions. Altres qüestions. Les pluges de la setmana passada no han servit de moment per aturar la caiguda de nivells d'aigua als embassaments de les conques internes, que han vist com es reduïen les seves reserves a un ritme similar que en les setmanes anteriors. Si dilluns passat la xifra se situava en el 20,4%, l'última actualització de l'Agència Catalana de l'Aigua d'aquest dilluns marca un 19,89%. Es tracta d'un percentatge més baix que la sequera del 2008 i apropant-se al mínim absolut del 19,12% registrat durant l'episodi de manca de pluges del 1989. Els pantans de Darnius, Boadella, Riudecanyes i Susqueda estan tocant fons a uns nivells mai vistos aquest segle, mentre que el de Sau s'ha estabilitzat a l'octubre al 17% aproximadament. I l'Institut Català de la Salut ha creat un joc de taula formatiu adreçat als professionals sanitaris per ajudar-los a detectar possibles els casos de maltractaments en dones. Aquest dilluns s'ha començat a provar entre metges del Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge i es preveu ampliar-ho a altres centres i les especialitats de ginecologia, salut mental, psiquiatria i traumatologia. Vanessa García, responsable d'Igualtat de l'ICS, ha explicat als micròfons de l'Estel Migdia quin és l'objectiu d'aquest joc.
Per aquest motiu, l'objectiu d'aquest joc són aquells casos que no són tan visibles, no? Com en temes de violència psicològica, de violència vicària, de violència econòmica. I el que intentem amb aquest joc és precisament que tots els professionals tinguin aquesta visió, aquestes ulleres liles, no? I puguin detectar, tot i que no siguin situacions exactament visibles.
D'entrada, s'han creat 275 unitats d'aquesta primera edició del joc. I en esports, el Barça inscriurà Marc Guiu i Héctor Font perquè juguin aquest dimecres a la Champions contra el Shakhtar Donetsk, que els dos jugadors tenen fitxa amb el juvenil. Per la seva edat i pel fet que porten 3 anys a l'entitat, no cal que estiguin inscrits a la llista que el club envia a principi de temporada a la UEFA. El club, però, sí que ha de comunicar la seva convocatòria a l'ens europeu amb 24 hores d'antelació perquè formin part de l'anomenada llista B. La inscripció de Guiu i Font ve a compensar en part l'absència de diversos jugadors importants per Xavi que continuen a la infermeria. El tècnic blaugrana no pot recuperar per aquest dimecres Pedri, Lewandowski, De Jong, Rafinha, Koundé i tampoc Sergi Roberto. I en tenis, a aquesta hora ha començat el partit que enfronta el català Albert Ramos Vinyola contra l'italià Matteo Arnaldi a l'ATP 500 de Viena. Ahir Ramos Vinyola es va passar automàticament a la segona ronda del torneig després de la retirada de Fabián Maruzán. I també des de les 4 Roberto Bautista s'enfronta a Botic van de Chansul en segona ronda de l'ATP 500 de Basilea. Bautista, que és l'únic espanyol en aquest torneig després de la baixa de Carlos Alcaraz per lesió, s'enfronta al número 65 del món. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora al punt de les 5 amb més informació i ara us deixem amb el Fabricació Pròpia i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrión et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Samar, l'home més vell del poble. Samar, Samar, hem de recordar el que et va ensenyar. L'hem de portar sempre dintre el cap. Samar, l'home més vell del poble.
Va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia a Ràdio Estel i ho esteu escoltant. L'home més vell d'Espolla es va morir, però ells tot just fa 5 anys que van néixer i no han parat de créixer. Ja s'han emportat el Premi Enderroc 2022 al millor disc i s'han consolidat com una de les bandes catalanes de folk pedant i pop rock, pop rock festiu. Està clar que des que van començar els hi ha anat tot a millor, però ells saben que quan no pugui anar millor tocarà anar pitjor.
Quan no pot anar millor empitjora i empitjora quan no pot anar millor. La fortuna és una nòria i la sort un gronxador.
La fortuna és una nòria i la sort un gronxador. Això diuen ells. Els hi hauríem de preguntar, però, si això seu també és sort o és més aviat hores de feina, perquè aquesta cançó és una de les 11 que conformen el nou disc, el tercer en 5 anys i que han titulat Gràcies per venir.
Que has perdut per no presentar-te a l'hora.
I s'han presentat a l'hora. Quim Carandell, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. I a l'Andreu Galofré, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
I tenim un convidat especial, que de primeres ha dit que no volia parlar, però jo no sé si l'interpel·lem.
Sí, no, que sí, des del principi. Va, la primera, va. Tu, des del principi.
A l'Arnau.
Arnau.
Per favor, Ludwig van, o sigui, en sèrio, per què? A veure, gràcies per venir. Val, això ho tenim.
Sí.
De res, digueu, home.
No, perquè ens han dit que quan vau presentar el disc, és que aquí tenim gent que us coneix i que us ha seguit i que us segueix molt. Quan vau presentar el disc la setmana passada a la Lio Gabal de Barcelona, vau dir que a tothom que li us preguntés sobre el títol us inventaria una història. Mira, de riu, el Quim.
No sé si som tan imaginatius com inventar-nos tantes històries, perquè és una cosa que pregunta tothom, llavors.
Com ho esteu portant, això? Tantes entrevistes de...
Bueno, bastant bé, jo crec. Sí? Per això nosaltres en fer això, mira, sí, ens està sortint prou bé, estem prou contents del que estem...
Sí, amb esportivitat. Amb molt d'esportivitat.
Per play.
Sí, total.
Mira, nosaltres també tenim a l'Uri Francisco, que ara estàveu parlant, que és un gran músic. Ell us dirà que no, però ho és. I també forma part de la Fabricació Pròpia. I l'hem convidat també que estigui amb aquesta xerrada.
Per analitzar des del concepte musical... No, no.
Has posat en sèrio, eh? Això ens interessa.
Ui, ja m'encantaria.
No, però mira, quan vau acabar la gira al desembre a l'Apolo, us vau fer aquesta promesa que no tocaríeu en 6 mesos. Això és veritat o no?
És
sí,
veritat.
Oi? És veritat. Vau treure els singles de Manela... I per les xarxes es pot veure si t'agrada o no aquesta nova música, però fins que no toqueu en directe, no saps ben bé com va la cosa. Clar, diria que el primer concert que vau fer va ser Banyoles al juliol.
Correcte.
Allà us vau treure un pes de sobre.
Ui, sí, va estar molt bé. És que el de les xarxes portem ja un dia dient-ho i és... per molt que hi hagi bones reaccions i que la gent digui que li agrada i tal, al final és molt fred, com molt impersonal, no? Llavors dius, hòstia, qualsevol, fins que no m'ho dius a la cara o cantes durant el concert,
sí.
Llavors ja dius, oi, que bé. I a Banyoles va ser una passada perquè havíem tret la cançó d'aquesta de Manela, feia un parell de setmanes, crec, o alguna cosa així, ben poc, i la vam tocar i la gent se la sabia tota i la va cantar tota de pe a pa, cridant els estribillos i estàvem tots allà a l'escenari.
I això el juliol, ja.
Mira, no us dient, hòstia, està passant de veritat.
Sí.
Que bé.
Clar, que quan passen aquestes coses, què?
Bueno, doncs... Pues això, ens vam quedar molt tranquils de sobte, perquè veníem això a 6 mesos sense tocar, però és que, a més, clar, això és el que no expliquem, però vam acabar la gira al desembre i al febrer començàvem a fer temporada de teatre al Teatre Maldall, al centre de Barcelona. I llavors vam estar al febrer i al març fent temporada de teatre. Aleshores, a l'abril vam començar a anar a l'estudi, que fins llavors no ens havien passat, ja en sabíem les cançons, ja sabíem com aniria l'àlbum, però no havíem anat encara a gravar-les. I el juny havia d'estar el disc masteritzat ja. Vol dir que teníem 2 mesos per fer-ho tot.
Va ser intens, va ser.
Portàvem, sí, 2 mesos de teatre, 100 concerts en l'any anterior, vull dir que era de bojos, i portàvem un any i mig veient-nos cada dia, cada dia de la setmana, i vam acabar el 6 de juny de gravar el disc, i, bueno, estàvem tots que no sabíem ben bé què passava.
Quin dia era?
I ara t'has de posar a fer la gira.
Clar, però per sort, l'estiu, que això ho va pensar l'Arnau, que després us explicarà per què i tota la seva idea i tal.
Faixim els ullets.
Bueno, teníem pocs concerts i tal, però clar, ja no sabíem com anaven les coses. I vam anar a Banyoles i vam fer ring, 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 vam tocar la Manela i tothom va... Pues vam fer, hòstia,
Pues agrada.
Clar que sí.
Era això, era tan fàcil com això. Sí. Dic, allà, mesos i mesos patint, i era tan fàcil.
Perquè en aquest moment que sembla que si no treus singles constantment estàs mort com a grup, 6 mesos sense... directes? No us espantava? O és estratègia pura del segell, això?
Aquí tens el...
us heu refiat 100% de l'estratègia del segell?
Bueno, vam estar-ho parlant. Sí que feia una mica coseta, perquè portàvem molt de temps fent concerts, i allò dius, 6 mesos sense fer-ho. Mm-hmm. Dius, ho hem de fer, no? En algun moment,
clar.
Si volem ser professionals, en aquest sentit, has de donar descans també, tant a tu com a l'audiència, no? I els tempos aquests no els controlàvem gaire.
Clar, jo recordo el mes de febrer anar-li dir, és veritat, Arnau... És veritat que vam quedar que no faríem concerts, però ni que sigui un, ara, un només i ja està. I l'Anna em deia, no. Espera't, i jo no ho podia...
No ho veies clar.
Però l'Arnau tenia raó, Arnau, si vols dir alguna
cosa. Home, perquè... si us ha estat molt difícil dir molt que no, que això també és com a contracor.
Clar. És una sort.
Clar,
que
totalment.
Que tu no hagués de dir no.
Sí, però estàs allà dient, bueno, va, un, saps? Com dius, que és com... Però no.
Clar, perquè l'Arnau m'havia de dir a mi que no, però no només a mi, perquè tenia ofertes l'Arnau.
Clar, i és el més difícil.
No.
I com ho feu, això? Perquè, clar, com ho reuniu, no? Perquè ara portàveu com molt de temps junts, no? I com assageu? Com va tot plegat? O sigui, com ho feu? Està el Lluc, no?, que és el d'Espolla, realment. Podem dir-ho, això? No?
Sí.
Sí, està confirmat.
Sí, no, crec que a cap grup se'ls hi pregunta tant d'on són tota l'estona.
Potser és que no ho diuen tant. No ho reivindiquen.
Potser perquè hi ha una cançó, no?
Hi ha un que en realitat sí que és d'Espolla. Ja, és veritat. Però sempre ho hem dit com a cosa del conjunt, no?
Sí.
No individual.
Clar. La portada del pròxim disc serà les fotocòpies dels nostres DNIs i ja s'enjarem l'assumpto per
Mira,
sempre.
Mira, jo crec que per s'enjar l'assumpto per sempre, anem a parlar amb l'alcalde d'Espolla. Carles Lagresa, què tal? Bona tarda.
Bona.
Com
estàs? Bon dia.
Ah, per l'amor de Déu. Mira, ja ho finiquitem, què us sembla?
Bona tarda, Carles.
Bona, Joaquim, Andreu.
Què tal?
Que, per cert, vau estar, que va ser dissabte a Girona, a l'Auditori, sí. I el Carles hi era, l'alcalde.
Sí, tant.
No? Sí. Què et va semblar el concert, Carles?
Brutal. La veritat és que els havíem sentit aquí a Espolla. Aquí a Espolla va 3 estius que els tenim al mes d'agost, i la veritat que l'Auditori, un espectacle, vaja, per recomanar anar a la veure.
Estan aquí rient, tu no els veus, Carles. Però quantes vegades us deuen haver dit això, si el grup és d'Espolla o no? Perquè em sembla, ara ho dèiem, no?, que només el Lluc és el que va néixer, diguéssim, a Espolla. Però quantes vegades us ho deuen haver dit? Carles.
Bueno, moltes, però ja ens agrada, ja ens agrada.
Ah, tu diràs.
El poble, el mapa, el tall imposat, ho sabeu, amb el vi, la garnatxa, Tira de l'oli, hi ha la ruta del foraster, esperem d'aquí algun temps que hi hagi la ruta de la Ludwig.
Tant de bo.
Què et sembla?
Molt bé, la ruta de la Ludwig està molt bé. Per quan una plaça... Plaça Ludwig Van.
Avinguda.
O algun fill predilecte, també, no? Fins i tot, o què, Carles?
Tenim moltes places,
Clar.
Hi ha moltes.
Us agradaria alguna concreta? Què? Quim? Andreu? Mira, ara que
podem triar,
parlem-ho.
La del dolmen és preciosa. Em té el cor robat, però no m'atreveixo a demanar-ho.
En ell segur, A més, la primera actuació que vam fer a Espolla, a part de les vegades i vegades que han vingut per la Fira de l'Oli,
sí.
La vam fer a la plaça Marquès de Camps, que és la mal anomenada o ben anomenada plaça del Dolmen.
Correcte.
qui sap, Qui sap?
Ui. Ah, mira, va. El pròxim procés participatiu, perquè ara a Espolla estan fent processos participatius d'aquests que l'Ajuntament té uns diners i els pregunta als ciutadans a veure què els volen dedicar.
Ah, sí.
Pel pròxim proposaré...
Us postuleu.
Proposaré un projecte que serà la construcció de l'avinguda Ludwig Van, a veure si...
Perquè, Carles, ells ja són d'Espolla, diguéssim,
Com?
Que ells ja són, ja, o sigui, que anava a preguntar què es necessita per ser espollenc, però és que ja ho són. Vull dir, és que no necessiten haver nascut allà.
Sí, la veritat és que, hi tenen vincle. Vull dir, que ja ho heu dit, però en Quim i l'Andreu, també, més, no? Són els que jo conec més, particularment. Però, vaja, encantats de que... de que s'anomenin el segon millor grup d'Espolla.
És veritat, això. Sou el segon millor grup,
Oi que sí, Carles? Tu què...
Bueno, sí. Aquí hi ha... Mira, ho podríem posar a debat, també,
Però hi ha unes jerarquies.
Fions,
I nosaltres no ens ofendrem. Però és que ja entenc què passa. Que ja,
a veure, explica'ns-ho.
Que igual el primer grup...
Igual.
S'ofendria si li preguéssim el puesto, perquè tenia molts anys d'hegemonia.
Val.
Sí.
I qui són?
Tampoc.
Fa mal dir.
No es pot dir.
Bueno, escolta.
Has d'anar a investigar-ho.
Ai, Carles, moltes gràcies, de debò, perquè ha estat... Us ha agradat o no?
Ai, molt divertit.
M'encantava.
Doncs mira, el guió també el va Giró, ja sabeu que la coneixeu, i ens ha donat un cop de mà amb aquesta gran iniciativa. S'ha de trucar l'alcalde d'Espolla, Carles Lagressa. De debò, moltes gràcies. I pensa tu això, pel proper... La propera consulta, ja saps.
Això.
A plaça del Dolmen, que li interessa a l'Andreu. Una abraçada.
En lloc d'il·luminar el camí de rebost, posarem l'avinguda de l'Ludwig Van. Adéu!
Adéu, que vagi molt bé, Carles.
Salutacions, adéu.
Adéu.
Vosaltres en recordeu, no? També, clar, és que parlem-ho bé, perquè el Quartilillo, no?, era on va començar una mica tot plegat, i em sembla que vau ser altres dos, no?
Sí,
com
sí.
Això?
Perquè el Quartilillo és... els meus pares van comprar la casa d'Espolla, que és l'antic quartel de la Guàrdia Civil. I llavors, a mi de petit, em deien el nen del Quartilillo.
Et deien el nen del Quartelillo.
Bueno, sí, jo què sé, allò que anaves a comprar el pa...
Aquí vas, a casa del nen del Quartelillo.
Sí, no? Aquell...
La sàvia,
sí. El nen del Quartelillo. I llavors... sí, vam començar el Quim i jo allà... Vam comprar un micro i una targeta de so d'aquestes, sí. I ja teníem un grup i això, però vam començar a fer les nostres cançons i a provar-nos en estudi d'aquest home studio que es diu. I sí, allà vam començar, després vam pujar els altres, assajàvem allà, vam gravar el primer disc tot allà a les golfes i... Fins que ho vam, al final, traslladar-ho tot després del confinament aquí a Bellvitge, que és on tenim el...
Ara teniu el Quartelillo a Bellvitge.
Exacte.
Correcte.
No? Ja, perquè el Quim, tu escrius totes les lletres? O...
Sí, en general, sí.
Val. I, clar, les lletres de les cançons, podem dir que són petites històries, de principi a fi, per exemple, el tema El teu noi.
Havíem begut més del compte, potser havia de ser així, però tots vam dir alguna cosa que no haguéssim volgut dir. S'acabaven les ampolles, et vas girar cap a mi.
Et vas girar cap a mi?
Vas dir, són tots gilipolles.
Te'n penedeixes d'haver dit alguna cosa o haver escrit alguna cosa?
I? Sí.
Sí.
Repetir moltes vegades? No.
Dir, què vols dir amb això?
Que si dir alguna cosa me'n penedeixo un tiro, intento no tornar-la a dir mai més.
Ja. Yeah.
I d'això es tracta, no? Una mica d'anar pensant...
Sí.
I crec que això tots ens passa, i més a la gent com vosaltres que esteu tot el dia amb un micròfon al davant...
Bueno, no ho saps prou.
Ja, ja ho sé, ja.
Sí. Sí.
Vull dir que espanta, sí, això, perquè te'n vas a dormir i penses...
Penses a veure...
Això he dit?
Ja. Yeah.
Fas un dent, aquesta barbaritat? I aleshores, evidentment, sí.
I com porteu això? Perquè, clar, us ho deuen haver dit ara tantes vegades com ser el grup del moment, la Ludwig Band. Això vosaltres com ho sentiu, Andreu? No ho sé, eh? Que és quan ho escolteu?
Bueno, no sé, tampoc ens dona la sensació com que siguem el grup del moment ara. Bueno, sí, perquè hem tret disco i estem a tope, sí, i tenim cert nom, però...
Però no teniu aquesta sensació, eh?
No, crec que no. Crec que ens ho entomem bastant, bastant bé i bastant naturalment. Estem fent una crescuda molt, molt lineal en aquest sentit, com molt natural d'anar fent cada cop més. Sí que, per altra banda, sorprèn que dius, hosti, hem fet l'Apolo i el Grec i els hem omplert en mig any i dius, ho han pet al cap.
Sí.
Però s'ha fet tan... No sé,
com se us ha fet? S'ha fet ràpid,
és una mica
lent.
Raro, perquè... Okay.
Com?
Se us ha fet ràpid, lent? Com ha estat aquest procés? De passar, hòstia, que ara parlàvem del quart de Lillo.
Sí.
Ara mateix, no? Que...
Passa ràpid, el temps passa ràpid.
El temps passa ràpid, en general, sí.
Sí, sí. I més si estàs de gires i sense parar de fer coses.
Sí, tal.
És molta energia, de cop.
Sí, crec que sempre hem tingut les expectatives molt baixes i, en canvi, hem tingut la confiança molt plena en que el que fèiem estava bé. Hmm. Vull dir, des del principi, quan començàvem l'Andreu i jo, sabíem que el que estàvem fent tenia un sentit i sabíem, per altra banda, que no estàvem fent una música que estigués en, com en el rovell del mainstream, com si diguéssim.
Però era una música, no? Sí. Allò que l'escoltaves i dius, mira, hòstia... Tant de bo això arribi...
Pues això està bé. I aleshores, pues això, pensava, pues ja anirem. I això ho hem tingut clar.
Ho heu tingut clar des del principi,
sí,
això.
Mm.
De fer música que us agradi vosaltres, no? El que el públic...
No, el públic també, home, perquè si no...
Sempre el tens
com
en
ho feu, compte, això? Clar, perquè agradeu a tothom. Avui ho parlàvem amb l'Uri.
Sí, i a més és curiós perquè hem intentat com desglosar referents... Mm-hmm. Coses que a l'escoltar la vostra música que ens susciten i pensar, ostres, que hem dit Bruce Springsteen, hem dit Bob Dylan, el timbre també és una mica sisa.
Sí.
Clar, com deies ara, no són coses al rovell del mainstream. No us ha preocupat en absolut, això, eh?
No, la veritat és que no. Al final són, no sé, bona música, bones cançons.
Sí, sí, això
i la gent, encara que no sigui mainstream, tothom ha escoltat música en aquest sentit, per dir-ho així, d'abans, no? O que es feia fa un temps. I això no ens ha preocupat, al revés. Si ens agrada, doncs mira, és el que fem. No farem una cosa que no ens agradi.
Però hi ha una cosa que solen fer els grups, que és el segon disc, que és com el disc del pànic, intentar reivindicar-se fugint molt del que han fet el primer disc, fent una cosa totalment diferent, potser fixant-se en les noves tendències.
Yeah.
Ni un vocoder,
no.
Ni un autotune,
no,
ni...
Perquè...
Autotune sí que n'hi ha, eh?
Bueno, una cosa és autotune per acabar de final, l'altra és com a mentida, diguéssim, directament.
Clar, no, correcte, és veritat. No, és que no ens ve de gust. No.
Perfecte,
no, i tampoc
és el millor argument.
La música que hem fet fins ara no ens ho ha demanat, tampoc.
Exacte.
Sí. O sigui, som moderns en algun sentit, no... O sigui, gravem en digital i no...
No, reivindica aquesta modernitat, clar que sí.
Gravem en metrònom tot, anem a un estudi i tal.
Jo ets a dir una cosa en que
midi,
m'ha agradat molt, Andreu, Quim, que és Arnau, que també tenim l'Arnau aquí, el fet que vau anar al concert del Bruce.
Sí.
Per,
L'Arnau també, eh?
Arnau.
Va ser d'excursió mentre estaven gravant el disc.
Escolta.
A veure, Arnau, explica'ns
això. La idea sempre és de l'Andreu, que és el màxim fan del Bruce aquí. Però va ser excursió mentre s'estava acabant de fer el disc. I aquest cap de setmana ja ens van dir, no van haver que féssiu això durant la gravació del disc.
Per què?
Qui t'ho ha dit?
No, masses influències.
T'ho han dit, això?
Ah, sí?
Francesc Viladiu.
Ja ho sabia, jo.
Però va ser mig idea teva, Andreu, doncs, no? Per què el Bruce tan present? Jo, a favor, eh?
Mare, des de que era petit, i el Gabri i el Roger també... El Quim s'hi va afegir fa... Abans no li agradava.
A mi no m'agradava.
Era un hater del Bruce.
Què dius?
Bueno, És d'aquests grups,
grups
com...
sí.
O que t'agrada o que no. Sí. A mi em passa, per exemple, amb The Police o Mudo, que no entenc com a la gent els hi pot agradar tant i dic...
Total.
Rivalor.
Com poden omplir els
estadis. És espectacular la referència.
I llavors el Quim era un hater del Bruce i s'hi va afegir
però
a poc
hater
a poc.
O perquè jo no estic d'acord amb que o t'agrada o l'odies. I a mi m'és bastant indiferent.
Bueno,
sí, eh?
Sí.
Bo, jo estic molt amb l'Andreu, eh? Que m'he trobat molta gent, per exemple, l'altre dia...
Bueno, perquè tu i jo som uns ràbies, també, en aquests moments.
Tens raó. A mi no m'agrada, perquè pensava... No fa melodies, aquest senyor. Allà hi crida al micro.
USA, USA.
I ja està.
Cadillac. Però clar...
Jo ho vaig entendre.
Perquè anàvem amb el meu cotxe de concert, abans que anéssim amb furgoneta i tot plegat, i tenia un problema que només... funcionava un disc, el que s'havia quedat pillat, que era el del Bruce.
M'encanta.
Un del 78.
M'encanta.
Ara, actualment, és un dels Manel, perquè es va tornar a escollar el tocadiscos. I llavors, a mesura d'escoltar-ne el disco, el Quim va dir, ai, mira, doncs no està mal.
Doncs mira, ara m'agrada.
Al cap de 5 concerts ja cantava alguna cançó.
Que va. Escolti, vau fer altres... M'encanten aquestes excursions prèvies per fabricar aquest disc o no?
Sí, una altra molt important.
Ah, quina? A veure, l'Arnau, vol dir o què?
Bueno, igual ja estàvem fent les mescles.
A veure, clar, i ja què va passar?
Estàvem mesclant.
Sí.
Quina va ser?
Vam baixar a Plaça Catalunya, vam baixar les Rambles avall, i vam passar per davant d'una porta i vam sentir un senyor que cantava amb una veu de nas que no es podia suportar. I vam
una mica cansat.
Allà, i estava allà tocant un piano amb cinc guardaespaldes que semblaven guardaespaldes, però eren músics. Vam anar a veure el Bob Dylan, perdó, és que no sé.
Sí o no? Clar, sí. Bueno, és l'altre referent, no?
El Liceu, sempre... sí.
I us van agafar els mòbils, però va haver-hi, no?
Sí,
el Bob
sí,
Dylan
sí.
Va ser tota la moguda dels mòbils, sí, no? El concert i tot, però això, perquè no es vol va... que... No es deixa fotografia, no, ell?
Correcte. Tot molt fluid, això, el deixa el mòbil allà, va,
sí,
i
ja està.
Sí, no hi ha gaire més.
Em va semblar fins i tot bé.
Sí, a mi em va agradar.
El disc també està coeditat per Indian Runners i Ceràmiques Guzmán, que és el segell discogràfic dels Manel. Ell us van dir alguna cosa en plan de com havia de ser el disc o no? Us van deixar fer des del primer moment?
Carta blanca. Total.
Carta blanca, eh?
Sí,
no
sí,
us van
sí.
dir res d'això hauria d'anar per aquí o per allà.
No.
Res.
En tema musical no s'han posat en res, sí.
I escoltàveu els Manel abans del gir aquest del cotxe o no?
Sí. Molt. Tota la vida hem estat molt fans de Manel. Va ser un... Bueno, quan van sortir... Van revolucionar bastant allò que dius.
Tampoc diria molt fans. No? Vull dir, entén-me, no érem d'anar als concerts dels Manel, nosaltres.
No, és veritat.
Ho dius com si fos una cosa dolenta. No sóc aquest tipus de persona que va a concerts de Manel.
Havíem anat un parell de petits, jo...
A l'acústica, no?
No,
i a Roses,
no eren molt divertits, els concerts dels Manel.
Bravo. No eren molt divertits.
Tens tota la raó.
No ho eren. És a dir, són uns grans músics d'estudi. Sí, és com el contrari de nosaltres, que som molt millors en el directe que en l'estudi. Pues Manel, jo recordo un concert del Guillem que li va dir al públic, canteu vosaltres o canto jo? Una cosa que a mi no se m'acudiria mai de fer.
Tu els hi manaries, no?
Els diria, canteu més!
Però clar, això a vegades també va com a qüestió de no sé, de fans. Jo, per exemple, amb els Manel me'n vaig anar a Londres a veure els Manel.
Ara.
Mira. Clar, és que això ja és fenomen, però sí, quan t'agrada, doncs... Ja va una mica com amb el lot, diguéssim, del grup, no? Perquè també us compren el vostre directe. Ostres, veure un directe de Ludwig Bang és el que dèieu ara vosaltres. És que és el que més disfruteu.
Sí, joder,
no?
Ja
puc dir. M'he frenat, perquè...
Vull negar la major, que tingueu molt... o que faci la sensació que ets més bon directe que l'estudi. Jo m'estic escoltant el disc molt i molt, i el disc està ben farcit d'harmonia. O sigui, són cançons que tenen més de 2 acords, que a dia d'avui això és com lo màxim. No considero que sigueu mals músics d'estudi, ni molt menys. Pots tenir un directe millor que el que tu consideres que és la gravació, però en cap cas diria que sou mals músics en els temps que corren, sobretot, que hi ha gent que està cantant i tocant que dius... Com ha arribat això aquí, eh?
Mals músics no.
No, no ho som.
No us menys tingueu.
Ens costa, allò de l'estudi. És tot un món.
Sí.
Bueno, és tot un procés.
Dic, en comparació al directe, no?
Que us ho passeu millor al directe.
Val.
Sí.
El directe és pura adrenalina, o sigui...
Clar.
M'agradaria trencar una llança, no sé si es diu en català això, però a favor de les cançons de 2 acords. Vull dir que
sí.
Molt més difícil és fer una bona cançó, des del meu punt de vista, molt més difícil és fer una bona cançó amb 2 acords que amb 15. I molt més mèrit té.
Aquest és el meu punt de vista. Jo vinc molt de la cançó tradicional i del folk, i el que es pugui fer amb dos acords, que s'entreguin als altres.
Endavant amb el programa. La qüestió està en si també en saps fer de les altres.
Ah, ja. També és...
jo deia per això, perquè m'ha semblat que és com... Ui, no som grans músics d'estudi. Jo considero que el disc està, és molt original i està molt ben fet.
Això molt de gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Ara, però sempre ara... penso, hòstia, fa sostingut major, Quim, no cal, tio.
Quim, mira, ja veuràs, ara portaré, diguéssim, el meu granet de sorra musicalment, sí. A veure què us sembla. En aquest disc, gràcies per venir. Hi ha una cançó on surt l'esquellot com a instrument.
Sí.
Aquella més? Espècie de campana que portes que porten les vaques penjades al coll perquè el ramader sàpiga per on pasturen. Què? Ho escolteu? Sí. Mira, aquí la teniu. Espera, que la Paula l'està buscant.
Quan surto el dilluns en premsa, escapant-me de casa, escapant-me de la feina, vinc a demanar consell, vinc a demanar.
A veure, d'on va sortir aquesta idea? De...
El de l'esquellot?
Sí, sí.
O el ding-ding-ding?
El ding-ding-ding i l'esquellot, el lluc, no? Diria o què? O no?
No, penso una mica entre tots. Haguéssim hagut de gravar-ho, això, perquè quan vam fer les percussions d'aquesta cançó teníem clar o volíem que darrere l'harmonia hi hagués com un ritme tot el rato molt marcat, així com molt caòtic, de moltes percussions fent coses... I vam dir, va, anem a provar, així com per provar, no? I vam posar un micro allà a l'estudi, un altre lloc, i vam posar tres micros. I som sis, i ens vam posar, crec que, cada micro amb dues persones, una a cada banda, amb una percussió rara, la que trobessis per allà a l'estudi, que tal. Llavors un va pillar l'esquellot, l'altre un guiro, no sé quantos, un pot de vidre amb un pal...
A veure, es va presentar l'Andreu amb una bossa plena de coses que trobant per casa.
Ara, la versió del Quim.
Que cadascú n'agafi una. Hi havia unes caniques, unes piles gastades. No ho sé, molta varietat d'objectes, tots amb alguns...
Amb alguna història.
Un sonajero, també. Mira, que ara sona... Ah, no, aquest és el teu pot de vidre.
Sí.
Això és el pot de vidre.
Andreu va tocar el pot de vidre.
De pesto. Un pes va acabar i el vaig netejar i mira.
I cap a dins, no? I a formar part del disc.
I la cosa és que vam fer una toma i és la toma que es va quedar al final. Ens vam posar tots allà 3 minuts, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, i vam dir, hòstia, sí que anem descompassats. I al final...
Al final no tant.
No, al final no tant. Ens va agradar tant que vam dir, va, aquí es queda.
I això com ho fareu al directe?
Doncs aquí és on entra el Lluc. Que li vam dir aquesta cançó, Lluc, que hauràs de tocar l'esquellot. I va dir, va, vinga, ho aconseguiré.
Ho faré.
I aleshores li està trobant...
Molt bé, aconseguit, i tant.
Sí, ara, a més també, comença amb el Goliat, també, cada cop s'anima més.
Nois, ja per anar acabant aquest tercer disc, us comenceu a creure això, que us podeu guanyar la vida d'això, no?
Sí.
I us guanyeu la vida d'això, ara? O us
Encara no. Estem allà...
No exclusivament, no?
Exacte. Estem allà al mig, l'impàs aquest. Però és la idea i tant de bo ho aconseguim.
Crec que ens ho mereixem.
Sí, mira.
Per què creus que us ho mereixeu, Quim?
No sé, perquè trobo que sí. Trobo que el que fem està bé, és simpàtic, és poc presumptuós i...
I no és la tendència actual. I anar contracorrent, per mi, ja tienes temi voto.
Això mateix. Hauríem de tenir subvencions... Hauríem de viure de subvencions de la Generalitat.
Ara ho has dit. Ara ho has dit.
Mira l'Arnau Riu, que es posa la mà.
Portava un minut pensant.
No, com s'havia de dir. Per cert, proper concert, diria que Reus.
Correcte.
No? Aquest 27 d'octubre, després Mataró, a la Sala Club, Lleida, a la Boat, l'Hospitalet de Llobregat...
Salamandra.
I el Salamandra. Sí. I, clar, és que tothom està esperant. Què, Barcelona?
Ja veurem.
Ai, Barcelona.
Va, que sona l'esquellot, va. Com...
Barcelona.
Sala gran, no? O què?
A veure.
Farem, jo crec que farem una...
Què tens per...
Dóna'ns una pista.
L'assador de...
L'assador de Lugo.
L'assador de Lugo. És una saleta petita, modesta. No ho sabem.
Què ens agradaria?
Què ens agradaria? Sí.
Això és pregunta per l'Arnau, a més a més. Arnau.
Ja han fet la Pol, han fet el grec.
Arnau.
Què queda ara?
Barcelona.
No, però sí que ho sabem. L'únic que no volem dir.
Ah!
No, no m'ho has dit.
A mi tampoc.
Ah, doncs parlem-ne. A veure.
No, però aviat es dirà, jo crec.
Però és sala gran, eh?
No és una sala. No és una sala. Aquest és el titular.
És un assador.
És un assador. Vale, ens comprometem a venir a Ràdio Estel a fer l'exclusiva.
Va.
Molt bé.
Està fet.
Sí?
16:34 de la tarda.
Amb la Olma, eh? Amb la nostra amiga Olma.
Perdó, la Olma... Ah, bueno, escolta, aquí tots som un i ens sembla perfecte.
Així funciona el periodisme.
Ens sembla perfecte. No, no, em sembla perfecte. I la Olma, o sigui, gran companya que ens ha ajudat també aquí a fer els guions, i ens ho... Ja, amb això ja queda bé. Ui, Radio Estel, eh?
Radio Estel.
Sí.
Va.
Exclusiva.
Sí, exclusiva Radio Estel. Està fet.
Ja està dit,
La cara de l'Arnau, no sé si...
Home, sí.
Sí, que sí.
Sí, no? Bueno, ara ho parlarem amb l'altre Arnau, que és l'altre jefe, però jo crec que li semblarà superbé.
Sí, sí, home, sí.
Bé, doncs està fet.
Va, nois, moltíssimes gràcies. Hem passat una bona estona amb el Quim Carandell, l'Andreu Galofré i amb l'Arnau. Sí, nosaltres també.
Però molt. És que és aquella hora després de dinar que dius, ostres, em adormiria. I no, no.
Ei, no m'he espavilat, venia una mica...
Ja m'havia
fet de Radio Estel.
Podem acabar amb el meu amor s'ha anat de vacances o no?
I tant.
Sí? Que us, aquesta, us agrada clàssic, o no? Ja. És un clàssic.
És un clàssic.
Però l'altre dia ho estava pensant.
Que sí o no?
Sí.
Farem unes vacances.
Perquè és que recordo un tio del... Ja vaig, perdó. Vaig
no, home, no.
Un de l'Auditoria de Girona... Un senyor com que estava com a desena fila...
Que estava allà.
Que, sí, estava cantant la tornada, però així, extasiat, i vaig dir...
L'hem de tocar.
I l'altre dia se'm va aparèixer, i vaig dir...
Escolta, per quina fila dius que era? Quina fila es va?
A la desena.
Farem una treball d'investigació.
I li dediquem a ell, no?
Uau, però més...
Home, per l'amor de Déu, va. Sisplau. Aquest, el meu amor, s'ha anat de vacances de la Ludwig Band, que per mi és la meva preferida.
Super.
I la vostra, en teniu alguna així especial o no? Per totes.
Totes.
Sí.
Sí.
No els hi facis triar entre fills, home.
Exacte.
I això és pregunta complicada. Ni ho sabran, l'Arnau, diu.
No ho sabran ells.
No.
Cançons, vull dir que...
Ah, vale.
Què?
És veritat, les cançons no. I si ho saben, tampoc s'ofendran, no?, per el mateix.
Quina tonteria, Arnau.
Va, tirem aquest al meu amor. Que vagi molt bé, nois.
Adéu, igualment. No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment. Que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament. Però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunta què fa, cap on va, què li passa. Com és que avui se'l nota tan diferent? Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empeny i que em mou, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou. No hi va haver un gran discurs a l'estació de França, ni coloms blancs ni mocadors al vent. Ai, amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el tren. I aquells que em busqueu ja sabeu on trobar-me. Sóc allà sempre, només cal que passeu. He vist el venir el meu cartell a l'entrada. La llei em busca, ara el meu cap té un preu. Passeu, aplaudiu, convideu-me a un covata. Dilapidem-nos mútuament el sol. Que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
5 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda. Marta Jarque, bona tarda de nou.
Què tal, bona tarda.
Clar, ja, ui, que seria, Marta.
Ah, sí. Bueno, és que, a veure,
no, ara seriós,
hem de canviar
sí.
una mica.
Ara hem de canviar una mica de...
Us heu passat molt bé,
tema.
Eh?
Molt bé, molt macos. No, 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 de veritat és que sí.
Sí.
És un... Jo, amb l'Uri m'ha estat tot el cap de setmana escoltant el tercer disc de la Ludwig Band.
Sí.
I és que és això, és el grup del moment. Vull dir, ho estàs escoltant. Ells ens deien, bueno, és que acabem de treure disc, no? Però, d'altra banda, sí que estan connectant doncs, amb molt bona part del públic. Però ara, com deia la Hark, ens posem seriosos perquè ja fa 16 dies que Israel bombardeja Gaza en resposta a l'atac de Hamas del 7 d'octubre. Les morts es multipliquen a la franja, on s'esgoten les seves reserves d'energia i aigua i aliments. I ja sabeu que aquí en Fabricació Pròpia, els dilluns, el que intentem des del Mapa Mundi, que és aquest espai en què intentem veure el món, doncs és aprofundir en aquest tema que ens té a tots trasbalsats. Marta, per la seva banda, també podem dir, si encara ens centrem en aquesta guerra entre Israel i Hamas, que les tropes israelianes continuen acumulant-se a la frontera, preparant sí. una ofensiva terrestre que no acaba d'arribar a la vegada que les represàlies doncs, creixen també a Cisjordània.
Exacte, per ara el balanç de víctimes mortals continua tristament disparant-se. Més de 1.400 israelians i uns 4.500 palestins haurien perdut la vida i per això avui, seguint el fil del professor Manonelles de la setmana passada, hem cregut convenient seguir parlant d'aquest conflicte que, com hem dit ja moltes vegades, sembla que n'haurem de parlar tristament moltes setmanes.
Doncs per analitzar l'última hora del conflicte i analitzar-ne les seves derivades, saludem, com bé deia la Marta, a aquesta hora en Xavier Martí. Ell és professor d'Economia Política Internacional de Blanquerna i membre del grup de recerca de Global Codes. Com està, Xavier?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí al Fabricació Pròpia. Primer de tot, si et sembla, Marta, preguntem-ho al Xavier. Aquest grup de recerca, no? Perquè és des de Blanquerna, no?, que s'ha portat a terme.
Sí, és un grup de recerca que treballa temes de globalització, de cooperació, de desenvolupament i temes de seguretat. I és un grup de recerca format per investigadors i investigadores de Blanquerna en aquests temes que us he comentat.
Doncs si et sembla que aquesta última hora, que justament doncs, no, està dins d'aquests temes que de ben segur esteu treballant en aquest grup de recerca, l'última hora del conflicte és aquest augment dels bombardejos d'Israel sobre Gaza i els atacs també a Cisjordània i al sud del Líban. Quina és, a dia d'avui, aquesta estratègia d'Israel, no, Xavier? Seria la primera pregunta que ens faríem. Mm.
Sí, és difícil de dir, perquè segurament aquesta estratègia ha anat canviant en aquestes dues setmanes. Segurament a l'inici va haver hi havia la voluntat de reaccionar de manera visceral, i perquè per Israel va ser un xoc molt gran el que va passar. Però amb el temps està veient que l'estratègia va canviant. Jo crec que més enllà de la retòrica, Estats Units ha fet que aquesta invasió a Gaza no es produeixi de manera tan automàtica i tan ràpida. I ara el que estem veient és com Israel està concentrant les tropes a la frontera de Gaza i potser està plantejant una invasió de més llarg termini, tot i que no sabem què passarà un cop entri, si es quedarà, si marxarà. El que sí que està fent és un desplaçament de la població i aixeca el temor de que s'estigui produint una nova expulsió de població, com ja passa el 48, i que els palestins tenen molt, molt, molt gravat internament. I a banda, també s'està produint a Cisjordània, sense que el focus estigui tan posat aquí.
En ells, no? Clar.
Sí, i que aquí s'estan produint, en els darrers setmanes s'està produint un gran nombre de morts entre la població palestina, i aquest és un altre front que s'està obrint.
Xavier, ara que apuntaves al tema d'aquests civils, no?, que sempre són els que tristament acaben més perjudicats en conflictes com el que estem vivint en aquests moments. Clar, des del 13 d'octubre es calcula que 700.000 habitants del nord de Gaza han abandonat casa seva. No sé si en aquests moments, clar, ells es desplacen, però no poden sortir de les fronteres de Gaza, que ja ho diuen, que és la presó a l'aire lliure més gran del món. Clar, existeix un lloc segur a Gaza, perquè és que tampoc Egipte sembla que tampoc té massa intenció d'acollir-los i oferir-los, diguéssim, un asil, o sembla que el país no té massa ganes tampoc de rebre'ls, no?
Sí, efectivament. Bé, primer de tot, els palestins també diuen, no ens digueu més que és una presó a l'aire lliure, perquè no són convictes. Si de cas, digueu-nos que és una gàbia encerclada, però no ens digueu presó, perquè sembla que els que estiguin dins hagin comès algun delicte que faci que estiguin a la presó, no? Però certament, si es coneix la Franja de Gaza, la Franja de Gaza és un territori absolutament cisellat. A l'oest està el mar i està controlat per la força naval d'Israel. Al nord i al est està controlat per Israel, i només hi ha una petita franja al sud controlada per Egipte, que efectivament... Però no és Egipte que no vol que els palestins traspassin la frontera, són els propis palestins que no volen, perquè, repeteixo, tenen la imatge de 1948, quan vora de 700.000 palestins van ser expulsats o van fugir davant el temor de que fossin represaliats per les forces de jueves en aquell mateix moment. No dic Israel, perquè encara no s'havia creat l'estat d'Israel. I el temor de que es produeixi el que ells anomenen una nova neteja ètnica. Per tant, ells no volen que això passi, i a més, si això passés, podria generar un precedent respecte al que a Cisjordània, no? Aleshores, si la següent fase és Cisjordània i haguessin de ser expulsats a Jordània, generaria una nova Nakba, no?
Clar, per tant, hi ha algun lloc segur, seguint amb el que et comentava, dins de la Franja de Gaza, si no poden sortir i estan encerclats? Clar, perquè sentíem molts ciutadans de Gaza, que deien, del nord de Gaza, que deien, jo prefereixo no abandonar casa meva, que com a mínim tinc aigua i tinc menjar, i ningú m'assegura que anant cap al sud, que és el que aconsella Israel, això tampoc m'assegura la supervivència.
Sí, malauradament no hi ha cap lloc segur, i com ho han demostrat el fet de que escoles i hospitals, escoles de Nacions Unides o hospitals, han estat bombardejats. Per tant, no hi ha cap lloc segur. Jo voldria cridar als vostres oients i als vostres oients, imagineu-vos que és per fer-nos una imatge, no? Si en un lloc tan dens com el Raval de Barcelona caigués una bomba, imagineu-vos que encara que un pugui justificar que és que va a buscar uns terroristes que estan allà, tot el que normalment s'anomena danys col·laterals, que és aquesta expressió molt poc afortunada, com si diguéssim, però, òbviament, en aquests mateixos moments no hi ha un lloc segur a Gaza.
Estem analitzant la situació que s'està vivint en aquesta guerra entre Israel i Hamas. Ho estem fent aquí al Fabricació Pròpia amb el Xavier Martí, professor d'Economia Política Internacional de Blanquerna. Clar, Xavier, un dels grans temes de la setmana passada va ser aquest bombardeig a l'Hospital de Gaza, un atac que va causar centenars de morts, i la xifra, de fet, encara no s'ha pogut determinar. I encara no està clar qui hi havia al darrere, no? Què ens en pots dir tu, això?
Sí, bueno, és veritat que aquí hi ha un... Com sempre es diu, no?, que en qualsevol guerra la primera víctima és la veritat, i el fet de que no hi hagi una premsa internacional, periodistes internacionals a la zona independents que puguin verificar la informació, és molt difícil. I la informació que ens arriba d'Israel està filtrada per l'exèrcit israelià, i la informació que ens arriba de les fonts palestines pues, són de les persones que estan allà, no? Aleshores, certament es diu que Israel ha intentat demostrar que ells no han estat, dient que els cràters que normalment es causen quan ells bombardegen són més grans, i les imatges que surten als cràters no són tan grans com perquè hagués estat bombardejat per Israel. També per la posició de la bomba quan va caure, i la grandària, diguéssim, de la destrossa. A més, addueixen que van filtrar o van captar unes converses entre dos militants de Hamas que deien que havien estat la jihad islàmica. Després s'ha comprovat, o algunes fonts han pogut provar, que aquesta conversa no és real, sinó que s'havia gravat des de dos llocs diferents, i per tant que... Vull dir que al final és molt difícil, i malauradament és possible que no se sàpiga fins d'entre molts anys què ha passat. De totes maneres, el que ens hem de preguntar és què feien 6.000 persones allà a la sortida de l'hospital, que no tenien cap refugi. Què feien allà 6.000 persones? Això és el que ens hem de preguntar. Per què la gent s'ha de desplaçar, i per què un hospital, sigui de qui sigui, és una zona que està en perill? Perquè al final el que ens hem de preguntar és per què la comunitat internacional no decreta un cessament de les hostilitats. O sigui, més enllà de... Després intentarem buscar la solució i fer els culpables, però avui en dia està morint molta gent, i la comunitat internacional està sent absolutament inhàbil per poder provocar un cessament de les hostilitats. I força per fer-ho tenen.
I per què no ho fan? Per què estan en aquest punt, Xavier?
Pues, és difícil de saber. Segurament un podrà dir que hi ha raons geoestratègiques, raons d'aliances, no? Però des d'un punt de vista de dret internacional, des d'un punt de vista humanitari, simplement humanitari, és vergonyós, per no dir un... No?
Un altre qualificatiu,
un altre qualificatiu,
no?
Sí. Que la comunitat internacional estigui mirant el que està passant.
Està mirant cap a un altre costat.
Està mirant cap a un altre costat i, a més, està fent servir unes declaracions que estan escalant i inflant encara més el conflicte, no? Dient que, bueno, hi ha un dret... Hi ha un... O sigui, primer està el dret a la revenja. No està el dret a la vida. Està el dret a la revenja, el dret a la defensa. Això està portant a molta gent civil, innocent, a que mori. I la comunitat internacional s'està posicionant en aquest sentit. No?
Uh-huh. Parlaves de comunitat internacional, és aquest paper inactiu. I, de fet, aquí al programa, la setmana passada, parlàvem del paper decisiu de l'administració Biden en aquest conflicte amb el secretari d'Estats Units, Antony Blinken, al capdavant. Com valores el paper mediador dels Estats Units en aquest conflicte? I si això, diguéssim, podria substituir o jugar aquest paper de la comunitat, ja que la comunitat internacional sembla que no aconsegueix posar-se d'acord, com a mínim un país de la magnitud dels Estats Units sembla que sí que hi té alguna cosa a fer.
Sí, és una resposta difícil, perquè hem de reconèixer que des de fa molt temps Estats Units no és un broker, diguéssim, és el broker, és sí. El que podria d'alguna manera aconseguir que les parts poguessin reunir-se, poguessin acordar, poguessin negociar, però no ha estat mai un broker honest, en aquest sentit. Hem de pensar que Israel és...
Per broker entens mediador?
Mediador, desllorigador d'una situació en la que ens trobem, no? Perquè Israel és el país que, en diferència, ha estat el que més ajut internacional rebut per part dels Estats Units en la història recent, la història gairebé des de la Segona Guerra Mundial, és el país que més ajut internacional rebut dels Estats Units. Per tant, en aquest sentit és difícil que aquell que està ajudant militarment a Israel i que gran part d'aquest armament és fet servir contra la població palestina es consideri que és el que ha de mediar en aquest conflicte. Però si ho veiem des del punt de vista de múscul geopolític, ara mateix els Estats Units és el que ho pot fer, perquè la Unió Europea té una veu molt feble i a més dividida. Xina, amb la seva política de no ingerència, doncs no s'hi posa, i Rússia ara mateix està posada en altres, com sabem, en altres conflictes, i per tant és Estats Units. Una altra cosa és que una branca, diguéssim, o de les aliances que Estats Units en aquesta regió, que són països ara com Aràbia Saudí, com, bueno, Qatar...
Bé, Qatar va mediar, també.
Sí, Qatar va mediar per l'alliberament.
Els hostatges, ara en parlarem.
D'aquests dos hostatges, pues, realment vegi ara als Estats Units que realment no li estan responent.
Clar, és molt interessant tot el que estàs dient, Xavier. Ens queden pocs minuts per tot el que volem saber.
Yeah.
Tot el que et volem arribar a preguntar, si no un altre dia, doncs et convidem, òbviament, aquí a Fabricació Pròpia, perquè també volíem saber el paper de Hamas en aquesta contraofensiva. Com la valores tu? O sigui, quina lectura n'hem de fer?
Bueno, òbviament, l'acció que va fer Hamas és molt colpidora i realment és denunciable absolutament l'acció que va fer contra civils i israelians. No? Això, òbviament, és una cosa que s'ha de denunciar i és així. Una altra cosa és entendre què és Hamas i quin és el rol que juga Hamas dintre de la societat palestina. Hamas és una organització que té tres branques, una branca política, una branca militar i una branca social. La branca política, ja ho sabem, és qui ara comanda la Franja de Gaza. El 2006 va guanyar unes eleccions per majoria absoluta a Cisjordània i la Franja de Gaza, i només perquè la comunitat internacional no va acceptar que Hamas pogués governar també a Cisjordània, va fer que només es quedés a Gaza, però òbviament va ser votat per la majoria de palestina. L'acció militar, o sigui, la branca militar ja la coneixem, i que fa atemptats o fa accions com aquesta. Però després hi ha una branca social molt important de beneficència, d'assistir a una població que no té res i que això li fa guanyar molts adeptes. Hi ha molta gent a Palestina que no està d'acord amb el que fa Hamas, amb les tècniques de Hamas, amb les tàctiques de Hamas, però per altra banda també reconeix que és l'única força davant el Fatah, que és l'altra gran branca palestina, de l'autoritat palestina, és l'única branca que realment respon a Israel. I mentre que Fatah, a partir dels acords d'Oslo, ha jugat a una estratègia més negociadora, més servilista, no?, respecte a Israel, i això ha generat, i vinculat a més a una certa corrupció, que això ha fet que molta gent a Palestina s'hagi, d'alguna manera, desmarcat de Fatah.
De Fatah i s'hagi, no?, o sigui, potser més proper a Hamas.
Més
no?
Hamas, tot i que no crec que Hamas representi molt la població palestina.
Clar, que això se n'ha parlat molt.
Sí, també. No és, no, jo crec que no és així, és reactiu davant un patiment que li ve de l'ocupació israeliana, i és el que reacciona i considerant que fa mal a Israel.
Mira, Xavier, pregunta que et volia fer, que Harki, que a vegades hem tingut aquest debat també a la redacció, perquè moltes vegades els mitjans diuen la guerra entre Israel i Hamas, o la guerra entre Israel i Palestina. Com s'ha de dir?
Bueno, jo diria
no,
que...
No, vull dir, sí. Perquè jo crec que és important, no?, aquest matís, sobretot en la línia que estaves explicant. Sí.
Jo crec que és l'ocupació d'Israel sobre uns territoris que conformen part de la que era la Palestina històrica. I aleshores, és la població palestina a partir de les seves forces, algunes més polítiques, algunes menys polítiques i més militars, o des d'un punt de vista social, de resistència social, que s'enfronten a una ocupació israeliana comandada per l'exèrcit israelià. Guerra ens remet a una certa equivalència, sí. Guerra ens remet en que els dos tenen les seves raons, guerra sembla que estiguem parlant de dos exèrcits, i no és així. Ara, que hi ha accions militars i que hi ha accions terroristes, sí, però parlar de guerra jo crec que no és el terme més... És una ocupació resistida per una població a vegades amb tècniques més militars, més terroristes, i després moltíssima resistència no violenta, que això els mitjans de comunicació no són capaços de copsar-ho.
Molt interessant aquesta anàlisi que ens està fent avui el Xavier Martí i la Fabricació Pròpia, i abans d'acomiadar-lo també li volíem preguntar a Marta pel paper dels hostatges, no?, en tot plegat.
Sí, exacte, perquè fa 3 dies Hamas alliberava una mare i una filla, ciutadanes les dues estatunidenques, per raons humanitàries. Xavier, Israel, per cert, que eleva més de 220 aquests hostatges de Hamas retinguts a la Franja de Gaza. Aquesta informació l'hem conegut fa pocs minuts. No sé quin paper hi ha, per acabar aquests últims minuts, quin paper hi juguen en aquest conflicte els hostatges, i si tu creus que acabaran sent determinants, potser, en la resolució, en definitiva.
Sí, aquesta és una qüestió molt interessant, perquè jo sí que crec que juguen un paper molt important, i segurament és una de les raons per les quals Israel no ha penetrat ja la Franja de Gaza, i també perquè hi ha hostatges d'Estats Units i d'altres països, que segurament els governs també li hauran dit a Israel compte, perquè aquí hi ha hostatges nacionals dels nostres països. S'ha d'entendre també, i això segur que ens portaria una conversa molt llarga, que no tenim temps ara, però Israel, com a societat, s'ha construït al voltant de l'amenaça externa. Això és el que els vertebra com a societat, perquè són població jueva que ve de molts llocs del món. Aleshores, un element vertebrador d'aquesta societat és el sentiment d'amenaça exterior, per tant, de protecció. Per això una de les institucions, si no potser la gran institució més valorada d'Israel, és l'exèrcit israelià. Aleshores, quan tot això es trenca, això genera un sentiment d'inseguretat. Per això el xoc tan gran, no?, que ha generat que de sobte veiessin que l'exèrcit era incapaç de protegir-los. Han mort 1.400 persones, són moltes, però fixeu-vos que és la vegada que més israelians han mort en un conflicte en un dia. Més que les guerres del Yom Kippur, o la guerra dels 6 dies, o la guerra del 48. Per tant, això sí que genera una sensació de xoc a la societat israeliana molt greu, en què segurament l'Estat li dona molta importància. I ara estem veient com les famílies dels hostatges estan reclamant que es tingui, que el primer, abans de qualsevol acció de revenja, d'acabar amb Hamas, sigui la protecció dels hostatges. Perquè dintre la societat israeliana té molta importància la qüestió de la seguretat i el sentiment de perill.
Tu creus que canviarà aquesta concepció? O sigui, esperem que acabi aviat, aquesta guerra que dèiem ara abans amb en Xavier, però és important el que dius tu, no?, aquesta concepció d'Israel com la seguretat per establir aquest status quo que tenien com territori, no?, i com país canviarà, tu creus?
És molt difícil, perquè Israel, repeteixo, construït en base,
a això.
Aquesta idea, la idea del jueu que és perseguir, que no pot conviure amb ninguna altra societat. Per això la lògica de sionista, no? Hem de crear la nostra llar per nosaltres. Jo crec que això, amb el temps, s'hauria d'acabar quan la societat israeliana entengui que no pot viure en el marc d'un projecte colonial, en el marc d'un procés etnocèntric amb altres societats.
Xavier, continuarem parlant. Molt interessant tot el que ens has aportat avui. De debò, gràcies. Aquí al Fabricació Pròpia hem parlat amb Xavier Martí, professor d'Economia Política Internacional de Blanquerna i membre també del grup de recerca de Global Coach de Blanquerna. Que vagi molt bé, Xavier. Merci, gràcies per aquesta conversa. I nosaltres que no marxem, eh? Temps de notícies i a la tornada, Pau Gascó.